Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La Festa Major de Sant Cugat se celebrarà del 26 al 29 de juny amb novetats destacades i una programació pensada per a tots els públics. Una de les principals novetats d'enguany és la venda anticipada de la samarreta oficial de la Festa Major, que es podrà encarregar fins al 12 de juny a través del col·lectiu Enxarxada, tant en línia com presencialment a la botiga del carrer Cellers. Els preus són de 12,50 € per a infants i de 15 per a adults, i serà imprescindible fer el pagament per avançat. Les comandes es podran recollir entre el 10 i el 26 de juny i durant els dies de Festa Major també hi haurà una parada amb samarretes a la venda a la plaça d'Octavià. Una Festa Major que comptarà com a caps de cartell amb la Ludwig Band, Al·lèrgiques al Polen i Fades també, Grisso i Flashy Ice Cream. També hi està confirmat que actuarà The Mortimers el divendres 27 de juny. Pel que fa al concurs de arrossos, enguany s'eixampla el nombre de participants fins de 270 paelles, 10 més que l'any passat. Les inscripcions seran del 19 al 24 de maig al web de l'organització, la Penya dels Amics, els Veterans i la Regalèsia. L'Ajuntament signarà un conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'empresa municipal Promusa per implantar a la ciutat la plataforma SPRO, una eina tecnològica que facilita el control i l'ús dels espais d'aparcament reservats a la distribució urbana de mercaderies. La plataforma, que ja funciona gairebé una quinzena de ciutats de l'Àrea Metropolitana, permet als transportistes utilitzar una aplicació mòbil per localitzar les places disponibles, validar l'estacionament i abonar les taxes corresponents. L'Ajuntament ha aprovat una concessió administrativa per impulsar la creació d'una xarxa pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi. La concessió preveu la instal·lació, el manteniment i l'explotació d'un total de 180 places equipades amb estacions de recàrrega repartides en diversos vials i en un aparcament municipal. El projecte es divideix en 4 lots. Els 3 primers inclouen 36 ubicacions, cadascun amb 4 places de recàrrega, mentre que el quart lot concentra 36 places a l'aparcament del carrer de Narcís Monturiol, al costat de la ITV. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Continguts en xarxa.
Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passe sous le nez, des tas d'enterrements vous passe sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps, les belles pompons, pompons funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert, emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs, quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Hem obert amb aquesta veu tan fàcil d'identificar, que és la de George Bassens, perquè serà a ell a qui dedicarem l'espai d'avui des d'una perspectiva cinematogràfica. Bassens no era actor, però la força de les seves cançons era tanta que és normal que el cinema s'hi interessés, especialment alguns directors que han utilitzat les seves cançons per definir millor les seves històries i alguns dels seus personatges. Aquest ha estat el cas de Els funerals d'abans, la cançó que ara escoltàvem i que es pot sentir a la pel·lícula Focus sobre l'assassí, del gran director Georges Franju, amb Pierre Brasset. És un film del 1961 que parla d'un vell comte que s'assabenta que li resta poc temps de vida i s'amaga en un lloc secret per treure de polleguera els seus hereus quan el busquin i no el trobin, perquè sense cadàver no hi ha herència. Si més no, segons diu la llei, durant 5 anys. 5 anys no són gaire, però es poden fer eterns si, mentrestant, has de pagar el lloguer d'una mansió, que és el que passa als hereus del film. Altres pel·lícules en què podem trobar cançons de George Bassens són El carrer de l'estrapada, de Jack Becker, coneguda també com La mudança de François, amb Louis Jourdan. Un altre és Un crim al paradís, també de Jack Becker. Dones de París, de Jean Boyer, amb Michel Simon. O Els homes només pensen en això, d'Yves Robert. Precisament va ser Yves Robert, que era un gran director francès, qui, després de rodar la meravellosa La guerra dels botons, va demanar a Bassens que escrivís una cançó per a la seva pel·lícula Els amics, protagonitzada per Philippe Noguet. I Bassens li va regalar aquesta cançó, Els amics, primer.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
Els amics, primer. La cançó que Joss Brassens va compondre per al film Els amics, d'Yves Robert, sobre uns amics de l'ànima que, aprofitant unes vacances, decideixen fer entremaliadures i burlant-se de totes les institucions, com ara l'Estat, l'administració, l'exèrcit, l'Església, doncs s'ho passen molt bé. La cançó va ser tot un èxit i se'n van vendre milers i milers de discos. L'any 1993, Miquel Pujadó va fer-ne una versió catalana que ara justament ha tornat a publicar en un esplèndid triple disc dedicat a Brassens i titulat Humor i anarquia, que inclou 65 cançons, totes de Brassens, traduïdes i adaptades al català. És per això que vull remarcar l'esforç que sempre, des de fa més de 40 anys, s'ha fet Miquel Pujadó per apropar-nos en català l'obra de Joss Brassens. A més, aquest triple disc recent és una joia. Una altra pel·lícula que ha incorporat una cançó de Joss Brassens ha estat El sopar dels idiotes, de Francis Weber, que, bé, com sabeu, està basada en una obra de teatre del mateix Francis Weber. És una comèdia molt crua que gira entorn d'un editor que cada dimecres fa un sopar amb els seus amics. Però és un sopar que té una norma que consisteix en que cadascú ha de portar-hi algú que sigui prou estrambòtic o ridícul per riure's d'ell. Passa, però, que una nit, quan sembla que l'anfitrió ha trobat l'idiota perfecte, les previsions fan un tomb i passen un munt de coses imprevistes. Va ser un èxit, esclar. Tant l'obra de teatre com la pel·lícula van ser un èxit. En teatre, a Catalunya, Paco Mir va fer-ne una adaptació. I en cinema, l'actor Jacques Villaret va fer una interpretació magistral del personatge de l'idiota. De fet, va ser ell mateix qui va fer aquest mateix paper quan l'obra teatral es va estrenar a França el 1993. Ell va morir poc després. La pel·lícula, esclar, va tenir molts espectadors, més que l'obra teatral, va arribar més gent, fins al punt que Hollywood en va fer una versió americana. Una versió que, diguem-ho tot, es podien haver estalviat perquè l'original francesa és infinitament millor. Però Hollywood ja ho té, això. Doncs bé, en la versió original francesa s'escolta una cançó, justament aquesta cançó de Joss Brassens. El temps no té cap importància.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverse, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Connaissant les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Vingt ans qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant.
petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
El temps no té cap importància. La cançó de Brassens que escoltem en el film El sopar dels idiotes, una història sobre uns cretins que conviden individus desconeguts als sopars que organitzen per riure's dels seus defectes. També d'aquesta cançó existeix una versió catalana de Miquel Pujadó, que en determinat moment diu això: jo, que sóc al mig del viatge, vull adreçar-los un missatge. El temps no té cap importància. Quan s'és cretí, s'és cretí. Però bé, hi ha moltes altres pel·lícules, a part del sopar dels idiotes, on hi podem trobar cançons de Georges Brassens. Per exemple, el film d'intriga El Fatxenda, del 55, del 1955, interpretat per Marina Vladi. El documental Viva la France, de Michel Audiard, amb l'aparició de Josephine Baker, Maurice Chevalier, Charles de Gaulle, Christian Dior, Daniel Cohl-Bendit i Marlene Dietrich. Gaudeix de la vida, amb Brigitte Fosse. Elisa, de Jacques Becker, de Jean Becker, amb Vanessa Paradis i Gérard Depardieu. A Retrats xinesos, amb Lena Bonham Carter, Roman Boringer i Marie Trintignant. També un altre film sobre la immigració, titulat Culpa de Voltaire. O a la comèdia musical Vuit dones, de François Ozon, amb Catherine Deneuve, Emmanuel Béart, Isabel Huppert, Fanny Ardant i Daniel Darrier. Com veiem, no totes les pel·lícules que han inclòs temes de Georges Brassens a la seva banda sonora són antigues. N'hi ha més d'aquests darrers anys. Per exemple, Les faltes d'ortografia, amb Carol Bouquet, Parla'm de la pluja, dirigida i interpretada per Agnès Jouy, Bàrbara, sobre la cantant Bàrbara, i dues del 2024, que són Temps compartit, d'un magnífic director com és Olivier Assayas, i Emília Pérez, de Jaco Diart, amb Zoe Saldanya i Carla Sofia Gascón. Georges Brassens era occità, de Seta, concretament, una petita ciutat del Llenguadoc, que és també el lloc on van rodar pel·lícules com Pepe Le Moko, de Julien Duvivier, Babet va a la guerra, de Christian Jacques, i César i Rosalie, de Claude Sautet. I també Bertrand Blier i Agnès Varda van rodar-hi algunes pel·lícules a Seta. Precisament una de les seves cançons, una de les cançons de Brassens, demanava ser enterrat a la platja de Seta. Però com que ja som en els minuts finals d'aquest cinema a la xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so, direm adéu a Georges Brassens escoltant una cançó del 1957 que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Porta dels Lilàs, de René Clair. El protagonista, Pierre Brasset, però, ves per on, també hi apareix al costat de Georges Brassens, que fa Georges Brassens fa d'actor. Concretament, el paper d'artista. A més, a la pel·lícula no n'hi ha una, sinó quatre cançons seves, i la més important de totes és la que fa referència al títol del film, Porta dels Lilàs. Fins la setmana vinent, amics.
Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là. Comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, je suis entré par la porte des lilas. Des lilas, y en avait guère, des lilas, y en avait pas, des lilas, y en avait guère, des lilas, y en avait pas, j'étais tous morts à la guerre, passés de vie à trépas. Je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là. Je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là. J'ai voulu greffer sur elle mon amour pour les lilas.
Continguts en xarxa.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Miquirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
S'acosta l'estiu i avui a l'espai de ciència, el del podcast del POU, Pau Vázquez ens parlarà d'un altre estudi, un que té en compte la contaminació de microplàstics a les platges catalanes. Pau, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Què ens explica aquest estudi?
Doncs mira, aquest estudi ha demostrat o ha trobat que la platja de la Pineda de Vilaseca és la que presenta una major concentració de microplàstics de tota la costa catalana. S'han analitzat els 580 quilòmetres de costa des del Cap de Creus fins a Vinaròs i amb 2.000 microplàstics per cada quilogram de sorra, la de la Pineda duplica la de la segona de la llista, que és una platja de la veïda del Fangar al delta de l'Ebre. Per contra, i molt sorprenentment, s'ha constatat que on n'hi ha menys és a les platges de Barcelona.
Curiosament. Doncs molt atents al que ens explica avui aquest podcast del POU.
Continguts en xarxa.
Avui al POU volem parlar de la platja de la Pineda de Vilaseca, perquè és la que presenta una major concentració de microplàstics de Catalunya, segons un estudi de la URB que ha analitzat els 580 quilòmetres de costa des del Cap de Creus i Vinaròs. Amb 2.000 microplàstics per cada quilogram de sorra, la de la Pineda duplica la de la segona de la llista, una platja de la badia del Fangar al delta de l'Ebre més de 1.100. Per contra, han constatat una menor concentració a la costa de Barcelona. L'estudi ha anat a càrrec del grup de recerca Tecnatox de la URB, que fa anys que estudia la presència de microplàstics al medi i els efectes que té sobre la salut. Per parlar d'aquest estudi, contem avui al POU amb el Joaquim Rovira, investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URB. Primer de tot, volíem preguntar-li, investigador, com neix aquest estudi i per què es decideix analitzar tota la costa catalana.
Bueno, aquest estudi neix d'una tesis doctoral i, de fet, vam començar estudiant la costa de Tarragona, que és, és la més propera a la nostra universitat, a la Universitat Rovira i Virgili, i un cop amb els resultats obtinguts es van preguntar, no, què passava al llarg de tota la costa catalana, incloent, no, també l'àrea metropolitana de Barcelona, que té una gran conglomeració, una gran densitat de població, i ens preguntàvem, bueno, quines, a on podríem trobar més o menys microplàstics.
Quin era l'objectiu principal de la recerca?
Era estudiar, bueno, de fet era un objectiu doble. Primer de tot, estudiar els microplàstics a nivell de la costa catalana, saber on s'acumulaven, on se deixaven d'acumular. I un segon objectiu era desenvolupar una metodologia més barata, més ràpida, per poder analitzar microplàstics en la sorra.
Com comentàvem a l'inici, la platja de la Pineda encapçala el rànquing amb diferència. Voldríem preguntar-li quins factors expliquen aquesta concentració tan elevada de microplàstics en aquesta platja en concret.
Bueno, doncs la platja de la Pineda ja és una vella coneguda, no? en la contaminació per microplàstics. De factors n'hi ha diferents en funció de quin tipus de microplàstic. Els pèlets, que són la matèria prima per la qual se produeixen els altres objectes de plàstic, ja eren coneguts en la zona, es poden veure perfectament a simple vista, i aquí és el factor clau, és la proximitat de la indústria petroquímica per un mal, una mala gestió que fan del seu propi producte, queda a les rieres, queden en els desaigües de la planta, i quan hi ha pluges fortes, aquests microplàstics, aquests pèlets, caben a mar, i un cop a mar com són tornats a la costa. Els altres microplàstics, els inferiors, podem dir a 0,5 mil·límetres, el factor que fa que es concentrin en la platja de la Pineda és que, bé, la platja de la Pineda està situada entre l'espigó del port de Tarragona i el Capçalou, que es genera una zona de d'aigües tranquil·les, i aquí dintre hi ha dos emissaris importants d'aigües residuals. Una és la depuradora de Tarragona, que emet dins del port de Tarragona, i l'altra és la de Vilaseca, que emet just entre aquesta zona, en aquesta zona d'aigües tranquil·les. Això fa que no es dispersin en el mar les fibres textils i la resta de microplàstics, se concentrin just davant de l'aigua de la platja de la Pineda, i això acabi afectant a la quantitat que hi ha, que se'n troba a la platja de la Pineda.
A l'inici, no, també comentàvem que la platja de Barcelona és on hi ha una menor concentració de microplàstics, un fet que podria semblar sorprenent, no, per la quantitat de gent que hi ha a les platges de Barcelona. Per què s'explica que Barcelona, que les platges de Barcelona tinguin menys microplàstics que altres zones menys urbanitzades?
Sí, en Andrus, de fet, també ens ha sorprès. Aquí podem atribuir a dos factors, també, que els emissaris d'aigües residuals estiguin col·locats en zones on hi ha major dispersió de les aigües, per tant no es concentrin allà davant, i l'altre que seria que el gra de sorra, el tamany de sorra sigui més gran, i per tant no repuguin retindre tants microplàstics com ho retenen les sorres del sud del país, que són unes sorres d'un gra més fi.
També volíem preguntar-li com impacta el tipus de sorra en la presència de microplàstics i per què la Costa Brava en té menys.
Doncs és pel mateix factor que acabo de comentar ara, és pel tipus de gra. Tenen un gra, una granulometria de sorra, el gra és més gruixut, i per tant els microplàstics no es queden, l'eficiència que té aquesta sorra per filtrar microplàstics és menor, per tant no trobem tants microplàstics. L'aigua no passa més fàcilment a través d'aquests grans de sorra i no es queden retinguts en aquesta sorra. Per tant, trobem allí, a la Costa Brava, és on trobem una menor concentració d'aquests microplàstics al sorra, que no vol dir que no hi siguin a l'aigua. En l'aigua hi són, però no es queden retinguts en la sorra.
Quins són els principals tipus de microplàstics que heu trobat i d'on provenen?
Mira, doncs podem trobar diferents categories, no? per categoritzar aquests microplàstics. Són moltes, però a grans termes, uns són els pèlets, que venen del Polígon Petroquímic de Tarragona i les empreses que tracten tots aquests materials. Els segons són fragments plàstics que venen, venen de moltes fonts, i el tercer és les fibres textils que venen de la nostra roba, de les nostres lavadores, a través de la lavadora que van a plantes depuradores d'aigües residuals, tot i que aquestes plantes no retenen molts, no els retenen completament i són emesos a mar. Són fibres, petites fibres textils, de roba sintètica, polièster i poliamida.
En aquest estudi, Joaquim, s'ha detectat una gran presència de fibres tèxtils. Com arriben aquestes al mar i per què són tan difícils de filtrar?
Bueno, són fibres que realment tenen un rati de longitud, diàmetre molt gran, per tant no tenen quasi diàmetre, quasi que els podem considerar que tenen una única dimensió i s'escolen per tots els foradets. A més, les plantes de depuradores d'aigua realment no filtren l'aigua, estan dissenyades per separar matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, per eliminar la càrrega de matèria orgànica en les aigües, i no estan dissenyades per retindre tots aquests fibres, tot i que en retenen bastants. Tot i així, la gran quantitat d'aigua que passen per aquestes plantes fa que al final s'acabin emetent un gran nombre de fibres textils.
Mm-hmm. A l'estudi heu fet servir una nova tècnica que està basada en la fluorescència. En què consisteix aquesta tècnica i com ha millorat el procés d'anàlisi?
Bueno, doncs aquesta tècnica el que fem és tenyir amb un tint que el vermell del Nil s'anomena. És un tint que té molta afinitat per la matèria orgànica, com pot ser la del plàstic. Llavors, en entorns com l'arenes de la platja, queden tenyits aquests microplàstics, i un cop il·luminats amb llum fluorescent, aquests plàstics, aquests petits plàstics, brillen, cosa que fa molt fàcilment identificables, no? Llavors els podem comptar molt més ràpid, tenim una gran rapidesa, a més és una tècnica més barata que les tradicionals, i hem comparat, o sigui, l'estudi vam comparar determinar microplàstics a través d'aquesta tècnica i a través de tècniques convencionals, i els resultats eren prou bons. La correlació que hi havia entre els resultats amb una tècnica i amb l'altra eren prou bones. Per tant, podem dir que aquesta tècnica està validada per analitzar microplàstics a l'arena, i d'una manera més econòmica i més ràpida.
Per anar acabant, quines conseqüències poden tenir aquests nivells de contaminació tant en la salut humana com en l'ecosistema marí?
Bueno, doncs al final tots estem connectats, tot i que hi hagi microplàstics a l'arena, potser seria almenys problemàtic, però aquests microplàstics se mouen, de fet, pel mar, i allí poden ser ingerits per els organismes que hi viuen. I nosaltres al final ens alimentem d'aquests organismes, ja siguin peixos, ja siguin organismes més grans, o fins i tot els bivalves, musclos, ostres, que incorporen totes aquestes fibres, tots aquests fragments, i al final ens els acabem menjant nosaltres. Què provoquen aquests microplàstics en l'organisme? Pues de moment, cada cop falten molts estudis encara, però cada cop veiem que provoquen inflamació, provoquen obstruccions als petits capilars. A més, aquests microplàstics poden tindre en el seu interior o dipositats al seu damunt altres substàncies químiques que poden ser cancerígenes, i un gran ventall d'altres efectes, no? Llavors, és un contaminant que ens preocupa molt als científics.
I ara sí, Joaquim, ara per acabar, voldria preguntar-li quines mesures creieu que caldria impulsar des de les administracions i la indústria per reduir aquesta presència de microplàstics a les platges.
És complicat, però hem d'actuar en origen. Hem d'actuar sobre la indústria productora d'aquests plàstics perquè els deixin de... perquè s'ho prenguin més seriosament, aquestes petites pèrdues de pèl·lets. Hauríem d'actuar en les nostres lavadores per retindre la major part d'aquestes fibres abans que arribin a les aigües residuals. I a més, a part de les administracions i a part de les empreses, nosaltres com a individus tenim una responsabilitat de fer un ús més racional del plàstic.
Don Joaquim Rovira, investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URB, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Continguts en xarxa.
Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Sant Cugat hi ha moltes entitats que des de diferents àmbits fan ciutat. Avui al programa volem conèixer millor una d'aquestes iniciatives que connecta esport, empresa i coneixement. Parlem de Sant Cugat Creix, una associació que treballa per impulsar projectes col·laboratius que facin créixer la ciutat en valors, en cohesió i en talent. Per parlar del present, del passat i del futur d'aquesta entitat ens acompanyen el seu president, Miquel Martínez, i en Jaume Fernández, que és responsable de l'àrea de coneixement. Molt bon dia als dos. Què tal?
Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Gràcies, Carme.
Quants anys a la presidència, Miquel?
No, ara fa 2 anys i poc i em queden, podríem dir, que mesos de presidència electa, eh?
Amb relleu?
Amb relleu, encara no n'hem parlat, no toca.
Ah, i el Jaume... I el Jaume, quan fa que s'ha incorporat al Sant Cugat Creix?
Farà un any i mig, pràcticament, sí. Un any i mig, i de veritat que estic molt implicat. Va ser una proposta d'en Miquel i de veritat que de moment em sento molt satisfet de la feina que anem fent. I veient que els èxits ens acompanyen, pues això va molt bé.
El Jaume, que ve del món de la docència, que s'ha incorporat precisament a l'àrea de coneixement. Abans de tot, us hem de donar l'enhorabona perquè ahir es va anunciar que sou un dels guardonats de la novena edició dels Premis Catalunya a la gestió esportiva que atorga l'Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya. Què suposa per vosaltres un reconeixement com aquest?
Bueno, de fet, primer va ser una sorpresa, una grata sorpresa, perquè és una cosa que ens ha vingut com a del cel, no, que no esperàvem, que tampoc teníem ni coneixement de que es feien aquests premis, i bueno, que els gestors, o sigui, que els professionals de l'esport que es dediquen a la gestió d'ajuntaments, d'instal·lacions esportives, que considerin que la nostra feina mereix una menció, ens va fer molta il·lusió i ens dona també forces, no?, per dir, pues, bueno, el que estem fent, pues, es visibilitza i es visibilitza en potència.
I que algú reconegui la feina que esteu fent, això us injecta una miqueta més de moral, no?
Us injecta força, sí, que cal força per tirar endavant.
Uh-huh. Miquel, parlem de com va néixer Sant Cugat Creix i quines eren les necessitats en aquell moment, els objectius que volíeu cobrir i com s'ha anat transformant al llarg del temps. És a dir, fem una pel·lícula dels últims 10 anys que són els que teniu.
Bé, Sant Cugat Creix va néixer de la iniciativa de tres clubs, del rugby, del hockey i del voleibol. En aquell moment jo no era president del voleibol, hi havia el president del rugby, en Mauri Benito, i hi havia l'Albert Salari, que era vicepresident del hockey. Ens vam reunir per la necessitat de, en aquells moments que hi havia una crisi important econòmica i de subsistència de les entitats, que tenia a més equips a categoria estatal, per buscar formes de col·laboració que ens podien fer per ajudar-nos. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, bueno, vam obrir diferents vies i la via que vam trobar que ens ha donat molt bon resultat era, doncs, buscar finançament per portar projectes que portin valor als nostres clubs, i aquí estem encara treballant amb això. D'aquests tres clubs, ara som set. O sigui que l'expansió per Sant Cugat, l'entendre que era un projecte col·laboratiu que volíem ajudar a tothom, doncs ens ha anat fent créixer. I també, doncs, amb aquests 10 anys hem participat en 5 projectes europeus, hem tingut finançament de 5 projectes, ara estem en un que és de nutrició, i això ens ha anat donant força, diners, recursos i coneixement per obrir iniciatives que donin valor a les entitats que ens acompanyen.
Quins diries que han estat els moments clau d'aquests 10 anys de trajectòria?
El moment clau, jo crec que va ser quan es va acabar l'Ethics for Sports, que diguéssim va ser el primer projecte europeu que vam fer, que anàvem amb el consorci que estava a l'Ajuntament de Sant Cugat. El moment clau va ser que aquesta imatge que vam estendre, diguéssim, a fora, es va reconèixer i a partir d'aquí ens buscaven per fer projectes. Val? I llavors el segon moment clau importantíssim és el gener de 2024, en què ens van demanar d'entrar a l'Associació Europea d'Entitats Multiesportives, la EMCA, és una entitat que té 30 clubs de 23 països europeus, amb clubs de molt prestigi: Bayern de Múnich, Panathinaikos, Galatasaray, Racing de Portugal, etcètera, venien de primer nivell, i això ens ha obert una xarxa, un escenari que ens dona unes perspectives de futur molt, molt importants.
Com ha canviat la composició de l'entitat? Hem presentat el Jaume com un membre de l'àrea de coneixement. Quina és la teva funció? Quina és la teva tasca dins de l'entitat?
Bé, prèviament, Carme, deixa'm que ampliï la informació que deia el Miquel, de que d'aquests tres clubs, a l'any següent, se'n va incorporar el júnior, posteriorment el Humboldt Sant Cugat, en l'any 2020, la gimnàstica rítmica i estètica Sant Cugat i l'any passat el Club Muntanyenc. Bé, quan em preguntaves, efectivament, hi ha aquests clubs associats que són els que formen la junta directiva i a partir d'aquí tenim una àrea de coneixement on el formem pues, el Manel González, que és un arquitecte que veritablement està especialitzat en les instal·lacions esportives. Tenim també a la Maria Manent, a l'Albert Salaric, al Xavi Cortés, i en l'àrea de comunicació tenim a l'Àlex López, que porta totes les xarxes i porta totes les presentacions que fem i sobretot es dedica a organitzar juntament amb el Manel qüestions com els debats que obrim a tot Sant Cugat. Jo bàsicament, des que m'he incorporat, dedico una mica a presentar aquest últim projecte Sport Board. Darrerament ho hem fet a la paeria de Lleida, ho hem fet a l'Ajuntament d'Igualada, bueno, a diferents institucions que ens demanen poder participar en aquest projecte que és d'un abast important.
Expliqueu-nos, perquè clar, participar d'aquests projectes, què vol dir? Feu divulgació, tasteu segons quines coses amb els clubs que formen part del Sant Cugat Creix, què significa que formeu part d'aquests projectes? De quina manera ho feu?
D'entrada, els projectes que més o menys els projectes que hem anat a agafar, o ens hem anat a hem incorporat a Creix, s'han parlat amb assemblea, amb junta de Creix per tenir el vistiplau dels clubs, que al final són els que posen, diguéssim, la massa crítica perquè aquest projecte tingui sentit i arribi, diguéssim, allò d'arribar, perquè bàsicament quasi tots són de formació d'esportistes, d'entrenadors i de famílies, vull dir, bàsicament tots van dirigits cap aquí i aleshores a partir d'aquí pues, un cop surten les oportunitats es comenten i si se'ls concedeix des d'Europa pues, tirem endavant el projecte que implica per un club pues, bueno, implica hi ha unes accions de formació que s'han de fer i s'ha de fer un seguiment i s'han de complir els objectius que ens marca Europa de cada un dels projectes que no són que habitualment són bastant
ambiciosos, no?
Sí,
sí. Abans parlava el Jaume de la incorporació del Muntanyenc. No sé si el Jaume o tu, un dels dos ha parlat de la incorporació del Muntanyenc. Teniu alguna nova incorporació a la vista?
Sí, tenim una incorporació que ja portem uns mesos treballant, que serà la Penya Blaugrana. Encara estem, diguéssim, ja hem fet formació de projectes Sport Board amb ells i estan treballant amb aquest projecte. Aleshores, ells, o sigui, el fet d'estar o no estar a Creix no hi ha cap tema discriminatiu, sinó que és voler participar en algun de les iniciatives que fem. Llavors, el club que està interessat en alguna de les iniciatives, pues, se li dona entrada, participa i si es veu que tothom està còmode, pues, es va incorporant a Creix i jo crec que Creix creixerà en aquest sentit.
Crec que vau ampliar les opcions perquè en la mida de les possibilitats de les diferents entitats de la ciutat es poguessin incorporar si és que així ho volien. Dic això respecte de la idea inicial, sí. No? Llavors d'aquí que hi hagi hagut clubs que s'han pogut incorporar per unes qüestions concretes, no?
Bueno, la idea inicial, que era, o sigui, va néixer d'una iniciativa de tres clubs de categoria estatal, jo t'he de dir que si no hagués sigut d'aquesta forma hauria sigut molt difícil arrencar una associació com la nostra. Sí que és veritat que amb el temps veus que tota l'evolució de l'entitat de Sant Cugat Creix porta o pot portar oportunitats a molts clubs de Sant Cugat i per tant és una mica absurd de tancar-s'hi. I l'última modificació dels estatuts que vam fer, a més, a banda de ser una entitat oberta, oberta en aquest sentit, sinó que estem oberts a incorporar altres ciutats administracions. O sigui, els nostres estatuts ara permeten, i de fet ens hem obert, com deia el Jaume ja. fa un moment, hem anat a fer sessions a Igualada per explicar el que fem, a Lleida també hi ha obert un camí perquè també veuen molt interessant aquesta fórmula que estem aplicant, i Sant Cugat creix.
I Sant Cugat creix, com diu el nom. Parlàvem dels projectes europeus. Heu desenvolupat, per exemple, el Sonar Injuries, l'Sport Board, l'Scores o l'Ethic for Sports. Quins aspectes aborden aquest tipus de projectes i quin és l'impacte que ha tingut en l'esport local?
Bé, mira, deixar-te en evidència que aquests sota el paraigües de Sant Cugat creix hi ha pues, 7 clubs, com t'hem dit abans, hi ha al voltant de 5.000 esportistes, famílies corresponents, 400 tècnics, o sigui, estem parlant d'un abast bastant considerable. Com et deia el Miquel, en principi tot això va començar en un primer projecte, Ethics for Sport, que es dedicava bàsicament a portar endavant el tema de la carta ètica que tots els clubs estaven una mica creant en els seus àmbits. Posteriorment va sortir el projecte Istruc, que va tenir la mala sort de la pandèmia, que no va deixar que allò se pogués desenvolupar.
Scores.
Que intentava donar visibilitat a les actituds i habilitats que un esportista va assolint a mesura que va allargant-se la seva carrera esportiva per a poder-li facilitar la integració dins del món laboral, perquè és un punt fonamental en la seva vida, dedicar exclusivitat a una activitat com és aquesta, només per la satisfacció personal i tot el benefici que dona tant a la societat com al propi municipi o al país, pues una vegada que han acabat la seva carrera esportiva és com els vinculem al món laboral, no? Que és de lo que han de viure, perquè bàsicament estem parlant d'esports dels quals no se pot viure com pot ser el futbol, no? Aquests esports, bàsicament la majoria no tenen aquesta possibilitat. Després va sortir Sport Board, el qual una mica el que intenta buscar és la bona gestió dins dels àmbits esportius, de tal manera que hi hagi un bon govern. Aquest projecte, que se basa fonamentalment en una aplicació que té el mateix nom, el que busca és que tots els implicats, ja siguin esportistes, tècnics, directius, gestor d'instal·lacions i famílies, visibilitzin, ja sigui en la competició o bé en un entrenament o en un transport, situacions tan positives com negatives que puguin visualitzar-se, no? I les puguin implicar dintre d'un registre dins d'aquesta aplicació. Aquestes incidències o registres són analitzades i reportades per uns psicòlegs esportius que retornen la visió que tenen ells per a poder gestionar aquesta situació que han pogut veure. L'esportista rep aquesta feedback del psicòleg i aplica una mica la situació que ha viscut. Aquest projecte té una segona part de futur, que pot ser el Periscope, que és el nom que li hem posat, en el qual volem integrar la intel·ligència artificial. És una cosa que bàsicament avui en dia en la societat està molt implantada. Estem ara davant de Speed, que bàsicament és un projecte que està destinat a analitzar les situacions en les que la nutrició és important dins de l'esport, situacions que veritablement ajuden a que l'esportista pugui donar un bon resultat, i tant en els problemes que també aboquen la situació de bulímia o d'anorèxia, no? I pràcticament, bàsicament, són aquestes que estan al davant. Hi ha d'altres que tenim a la vista, però que de moment encara estan en reserva.
Sí. I s'està notant, Miquel, per exemple, tota aquesta feina, tot aquest treball en l'esport que vosaltres veieu dia a dia?
S'està notant. Bé, no, jo crec que el que, sobretot amb el tema que hem treballat més aquí internament, que és el tema de l'Ethics en el seu moment i l'Sport Board ara, el que s'està notant és que hi ha una consciència més clara de que els comportaments són importants i que l'esport és una eina educativa en la qual hi ha situacions que si es visualitzen, que al final gran part del projecte és ensenyar a visualitzar què s'està passant, perquè a vegades passen coses i no es veuen, doncs és una eina que veiem que està calant poc a poc, perquè costa molt de bellugar les masses dels clubs, però veiem que creiem, a més creiem fermament que pot aportar un valor educatiu importantíssim.
A les famílies també formen part d'aquests projectes?
Les famílies són objecte d'aquest projecte, objecte principal d'aquest projecte, que també costa molt, sí. Però, bueno, és la típica, la família que és sensible està a tope, i les famílies que no hi són, pues, costa molt d'aportar-les.
Mm-hmm. Abans ens parlava el Jaume de l'aportació del Manel González, com a arquitecte, i és que fa uns anys es va començar a treballar en el nou pla d'equipaments esportius municipals a la ciutat. Encara no ha arribat el moment que això sigui visible. En el darrer Consell Sectorial d'Esport es va posar sobre la taula reprendre el projecte. No sabem exactament en quin punt està i quina és la vostra visió, el vostre punt de vista com a plataforma.
Bueno, el nostre punt de vista, jo crec que les instal·lacions avui a Sant Cugat és el problema fonamental que lastra, diguéssim, tot el que és el dia a dia de les entitats. Aleshores, el pla d'equipaments, el govern anterior va fer un MIEM, que, o sigui, que és un mapa d'instal·lacions esportives, que és una cosa que s'ha de fer legalment i que s'ha de portar a la Generalitat, perquè allà és una foto de lo que tens i de lo que et falta. Es va fer i vam participar des de Sant Cugat Creix i totes les entitats de Sant Cugat, però aquell projecte es va quedar en un calaix, no es va ni siquiera presentar a la Generalitat. No sabem per què, al final però el fet és aquest, que l'alcaldia no ho va signar i no es va entregar a la Generalitat, per tant allò no té valor. I ara el punt que estem, que crec que es torna a començar, es torna a fer un altre mapa d'instal·lacions esportives, que és el que ha de, diguéssim, generar la foto del que tenim i del que ens falta. Però a més és una foto, després que aquesta foto sigui realitat, pues, han de passar més coses. Però vull dir que s'està començant a treballar amb una consultoria que precisament la setmana que ve o aquesta setmana tenim una reunió amb ells.
O sigui que estem encara en la línia de sortida.
Sí,
s'ha de fer la cursa. Projectes de futur que teniu? Algun projecte com aquests que ens parlava abans el Jaume?
Jaume. Mira, en la convocatòria de 2026, Sant Cugat Creix, de la mà d'EM, que és l'associació que et deia jo,
sí,
estem a 7 propostes. O sigui, 7 propostes vol dir 7 possibles projectes que ens poden entrar a Sant Cugat finançats, val? Això no vol dir que ens els donin els 7, perquè tampoc crec que tindríem un problema de gestió important, però bueno, estem allà. Per què? Perquè també ens han vingut a buscar perquè siguem socis de... Perquè això al final són projectes que es munten a través d'un consorci, i aquest consorci busca els socis que creu que li poden anar millor per fer aquell projecte. Jo, mira, destacaria d'aquests 7, perquè n'hi ha 3... Bueno, n'hi ha el Periscope, que deia el Jaume abans, que és l'evolució d'aquest esport board que tenim ara, afegint més automatismes. Però n'hi ha 3 que m'agradaria destacar. Un que o sigui, que se'n van una mica de lo que hem fet fins ara. Un que és el Parc Actif, que ja és la tercera vegada que el demanem, la tercera vegada que ens el deneguen, que això ho fem amb l'esquí de Sofia, que és un projecte pensat per facilitar, per promocionar l'activitat física en entorns exteriors, en parcs, amb públic que no és el dels pavellons, amb les famílies dels nostres clubs, i aquests ens faria especial il·lusió perquè pogués sortir, no? Perquè a més la tercera vegada que el demanem ja, doncs ja tocaria, no? La tercera o la vençuda. Després hi ha un altre projecte que també ens faria molta il·lusió, que és el de la gimnàstica. Nosaltres, Sant Quart Creix té dos gimnàstiques, la gimnàstica del Club de Gimnàstica i la gimnàstica del Muntanyenc, perquè cal que el Muntanyenc és sòcia. Aleshores, vam dissenyar, és el primer projecte que redactem i dissenyem internament, o sigui, que redactar un projecte europeu té la seva gràcia, perquè s'ha de redactar amb un protocol molt definit i que hi ha de complir una plantilla, és a dir, una cosa que és molt definida. Aleshores, aquest projecte el farem, si surt, amb un equip de gimnàstica